I avui, per tancar el primer mes de l'any, doncs tenim dos dies internacionals. Avui és el Dia Internacional del Mac i també és el Dia Internacional de la Zebra. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts 31 de gener del 2023, hores d'ara amb 5 graus a la ciutat de Lleida. Avui hem assolit una mínima aproximadament a la ciutat de Lleida d'uns 4 sota 0 i temperatures similars a les d'ahir, potser lleugerament més altes, eh? Però vaja, que a Balaguer 5 sota 0, 4 sota 0 a Mollerussa, 3 sota 0 a Tàrrega i a Cervera, 2,5 sota 0 a Solsona, 6 sota 0 a Tremp i a Sort, 5 sota 0 al Pont de Suert, 4 sota 0 a Viella, 7 sota 0 a la Seu d'Urgell, 9 sota 0 a Arties, 5 sota 0 a Serós i 2 sota 0 a Guissona. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa. De seguida estarà amb nosaltres Valdivia, que és un artista lleidatà que edita el seu disc, que sortirà ja aquest divendres, i la peculiaritat o la singularitat és que ho fa amb el segell de les Cases de Música i és el primer que surt des de Cases de Música de Lleida. És el Vèrtigo que ens el ve a presentar Valdivia. També estarà amb nosaltres avui el cap de l'oposició i candidat del PSC a les properes eleccions municipals, Fèlix Larrosa. Amb ell parlarem, doncs, de l'actualitat de la ciutat de Lleida. I amb ell ens plantarem a la una. A partir de la una, gastronomia, i després, a dos quarts, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera allí el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o clars, amb unes temperatures en les màximes avui que seran de 14 graus a la Seu d'Urgell, d'11 graus a Lleida capital, de 9 a Balaguer, de 8 a Tàrrega i la màxima serà de 6 graus a Viella. I si ens referim al vent, el vent serà fluix i de direcció variable, tot i que les comarques del sud no es descarten alguns intervals més intensos de vent de la component oest. Si mirem ja la jornada de demà dimecres, esperem a la depressió central intervals de núvols baixos i durant el matí també tindrem boires que podran ser gebradores, mentre que al Pirineu predominarà l'ambient assolellat. Per últim, les màximes demà seran de 16 graus a la Seu d'Urgell, de 9 a Lleida, capital de Balaguer, de 8 a Tàrrega i de 7 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Em diu l'Armando que aquesta nit hem tingut 9 hores i 20 minuts sota zero a la ciutat de Lleida i que al gener aproximadament hem estat a 104 hores sota zero, que això és més o menys la mitjana que teníem d'aquesta dada en aquests darrers anys. 12:23 minuts, actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un home de 38 anys per amenaçar amb una navalla un altre home durant una baralla al barri de la Bordeta de Lleida. Els fets han tingut lloc cap a les 11 del matí d'ahir dilluns al carrer Sicoris. Tot i que en un primer moment s'ha informat que s'estava produint un robatori, finalment els agents han conclòs que es tractava d'una baralla per un tema personal entre tres homes, concretament dos homes contra un altre. Un dels agressors ha estat detingut pel delicte d'amenaces i lesions i a l'altre l'han denunciat per lesions lleus. El noi víctima de l'agressió ha resultat ferit lleu per cops de puny a la cara. I encara amb successos, l'Associació de Veïns del barri de Capon de Lleida ha reclamat a la Guàrdia Urbana i als Mossos d'Esquadra augmentar la vigilància a l'entorn dels Camps Elisis després d'haver rebut diverses queixes tant per la inseguretat que hi ha en determinades hores com pel fet que els consta que diverses persones pernocten a l'entorn del xalet. Així ho ha reclamat la presidenta a la Urbana i als Mossos, assegurant que hi ha gent que pernocta als Camps Elisis al voltant del xalet, i la Guàrdia Urbana ha dit que han anat a visitar el xalet, que han vist indicis d'ocupació, per la qual cosa han demanat que s'augmenti la vigilància a la zona. El grup municipal socialista La Paeria ha impulsat una enquesta per decidir sobre els nous usos de l'edifici que pretén construir el govern municipal al barri de Pardinyes. El candidat del PSC a l'alcaldia, Fèlix Larrosa, que en uns minuts estarà amb nosaltres, ha explicat que l'enquesta, que es pot respondre de manera telemàtica, té l'objectiu de plantejar alternatives per a l'equipament destinat a acollir temporers i emergències pensat en les associacions, les entitats culturals, socials, cíviques, en la gent jove i en la gent gran. I la paeria ha hagut de tancar una mesquita il·legal en un local d'una associació musulmana. És al carrer Lluís Roca, al constatar la urbana, que l'imam Housi hi oficiava les pregàries. També t'explico que la magistrada del jutjat d'instrucció número 1 de Lleida ha acordat una nova pròrroga de 6 mesos en la instrucció de l'anomenat cas Boreas sobre suposades irregularitats a la Diputació entre el 2011 i 2018. Segons sembla, el cas encara no ha arribat a judici, malgrat que l'escorcoll a la Diputació es va fer fa 4 anys i la investigació es va iniciar l'any 2014. Estem a l'any 2023. Es dona la circumstància que alguns dels investigats encara no han declarat, malgrat el temps transcorregut. I acabem dient que el Ministeri de Sanitat reconeix la feina de la pediatra de sort Maria Teresa Cotonat, presta els seus serveis als seus serveis sanitaris del Hierro des de l'any 2000, fa 23 anys, és fàcil ara de calcular, és una xifra rodona. Va, que fem una pausa rapidíssima i està amb nosaltres ja Valdivia.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Aquest que escoltes és un tema que està dins d'un treball discogràfic que porta per títol Vértigo. Justament aquesta s'anomena 1986 i encara que de vegades ens costi de creure, això és producte quilòmetre zero, si em permeteu l'expressió. Quan dic quilòmetre zero vol dir que això està pensat a Lleida, està fet a Lleida i es publicarà des de Lleida aquesta mateixa setmana. Ell és el Valdivia, està amb nosaltres per presentar aquest treball discogràfic. A més, té una particularitat, i és que és el primer dins del segell discogràfic Casa de la Música des de Lleida, que ja també vam parlar fa unes setmanes. Valdivia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, això ja quedarà per la història. És el primer.
Exactament.
El primer fet amb aquest segell discogràfic, Cases de la Música, a Lleida.
Exactament. És que m'han brindat l'oportunitat a Lleida per treure-ho a través d'un segell.
Escolta, que no ens coneixíem, però tu no ets nou, amb el tema de la música.
No, ja fa molts anys que estic.
Escolta, com vas començar?
Doncs mira, cap allà l'any 2007-2008, aproximadament, amb un amic fent rap, amb el grup Scar, i vam començar fent rap, que és el que s'ha pogut fer durant tots aquests anys. El que passa que, bueno, la meva música crec que ha evolucionat i ara estic fent de tot, que era la meva il·lusió des de petit.
La pandèmia va tenir alguna cosa a veure, o no?
Amb aquest disc, segur. De fet, el primer tema que vaig escriure va ser el de Vértigo, que està dintre del disc, i va néixer la pandèmia. Sí.
T'ho dic perquè vaig parlant amb molts artistes i la veritat és que hi ha molta gent que o el va enganxar al mig del procés creatiu, o el va enganxar ja quasi a punt d'entregar el projecte i després l'ha hagut de retrasar, o després, com en el teu cas, doncs s'ha creat després, però tot pensant en aquella època.
Sí, sí, sí. Bueno, el tema de Vértigo, per exemple, me va donar per somiar una miqueta en el disc, perquè en principi anava a ser un single només, que anava a treure enmig de la pandèmia, però vaig veure que era a nivell de producció bastant, bastant interessant i vam dir, bueno, pues ja ho treballarem quan estiguem fora i quan sortim d'aquesta cova, que va ser la pandèmia, no? I vam començar a fer el disc.
Dius que vas començar fent rap. amb grup i després també en solitari.
Sí, vaig començar amb el grup Scar, després vaig seguint sent SHSK, que era el meu pseudònim a nivell de rap que tenia en aquell moment, i després ja vaig començar a treballar amb altres projectes de pop-rock, etc, que em va donar més pas per poder cantar i mesclar el rap amb el...
Com es viatja millor? En solitari o en grup?
Bueno, de les dues maneres, perquè, per exemple, en solitari m'agrada molt treballar sol a l'estudi quan he de produir un disc, o mano a mano amb el Xavi Ábrego, que ha sigut el productor d'aquest disc, que ha estat molt bé. Cuanto menos gente mejor, que és a l'hora de treballar dintre d'un disc, però en grup m'agrada molt anar en directe. Vull dir, no m'agrada treballar només amb un DJ, m'agrada anar en grup, i de fet vam crear la banda de Buban, juntament amb músics de Lleida, per a que la meva música es disfrutés en directe en banda.
Estàvem escoltant, com deia, el 1986, aquest any, per alguna raó?
Sí, és l'any que vaig néixer.
Ahà.
Sí.
Sí, és una bona anyada.
És una bona anyada, sí, totalment.
Divendres 3 de febrer ja veurà la llum, per tant això és primícia per entendre'ns, són temes que estem escoltant abans de que surtin, estarà, el podreu escoltar a través de les principals plataformes digitals, per exemple, doncs a través de Spotify, que ja sabeu que ho podeu fer de manera legal i totalment gratuïta. Aquest és el Vèrtigo, aquest és el que posa títol al,
sí,
al treball.
Amb aquest tema va néixer tot, i la idea va estar molt clara des del principi. Sí.
Has comptat amb col·laboracions?
Sí, totes les col·laboracions són noies d'aquest disc, era algo que tenia com a premissa des del principi. No, va sorgir totalment natural, i quan ja portava un parell de col·laboracions vaig dir, bueno, pues continuarem per aquesta via, perquè era una cosa que m'apeteixia bastant. I en aquest tema en concret, que és Vèrtigo, actua o està interpretant el tema Cristina Rodríguez, que és una soprano de Lleida, i bueno, estic molt content perquè bueno, ha sortit, és un dels temes emblema del disc.
Que ara el primer pas és això, ja, que surti, no? Que suposo que després de tants preparatius i tanta història, diu, escolta, que arribi divendres ja, que surti, que la gent el comenci a escoltar,
sí.
I a veure què em diuen, no? Però després és pujar-lo a l'escenari.
Clar, ara estem treballant.
Ho has pensat, amb això?
Sí,
o
ja
sigui,
portem.
Ho teniu ja planejat?
Sí, de fet, bueno, això és una primícia que soltaré avui, però bueno, aquesta setmana s'anunciarà que ens han donat la beca per a producció de directes de Cases de la Música, que ens van presentar també a les beques de creació i suport de la creació. I, bueno, ens ha tocat, vull dir que perfeccionarem encara més el nostre directe, i, de fet, ja portem uns 3 o 4 mesos treballant aquest disc en directe amb la Buban. Sí.
Amb quanta gent sobre l'escenari?
Sobre l'escenari som 5.
5 persones. Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Tens data per estrenar-lo?
Sí, el 5 de febrer, o sigui, aquest mateix diumenge, al Cafè Teatre de l'Escorxador.
Al Cafè del Teatre, o sigui que divendres el podeu començar a escoltar, us l'apreneu, i diumenge doncs ja el tenim sobre l'escenari. Amb aquest disc, el Vèrtigo no s'ha oblidat de fer rap. Llegia la història d'un artista nord-americà que va començar fent rap, després va saltar a fer rock,
sí.
Però ell va dir que el rap no el podia oblidar. No sé si és el teu cas.
Sí, és que a nivell de tot, a l'hora de treballar, treballo com si estigués escrivint una cançó de rap. Vull dir que a l'hora de fer estructures, a l'hora de fer la producció musical, la producció d'harmonies, la producció melòdica, tot ho faig com si estigués fent rap. De fet, és d'on vaig aprendre a fer música. Va ser el primer pas.
És més difícil?
No, jo crec que és més senzill.
Sí?
És més senzill. Aprens a fer una mica... Sí, a l'hora de crear una cançó, per mi és molt més senzill fer-ho com el rap, que no partim d'un instrument des de zero juntament amb la melodia, sinó que primer agafes una base instrumental, pots crear a partir d'aquesta, la pots canviar i pintar com vulguis. Mm-hmm. És molt més diferent.
Escolta, què ens expliques amb Vértigo?
Bueno, pues que és el surt de les meves entranyes, que és 100% Valdivia, que tothom... He partit d'un principi bàsic que era fer el que m'agradés en aquell moment quan estava creant música. Vull dir, no he buscat que sigués un disc de pop rock, que no fos un disc de rap, ni de jazz, ni de soul, sinó que tingués tots els estils que m'agraden. Encara m'he deixat, a la palestra m'he deixat molts, vull dir, encara hagués ficat 15 temes més. Però vaig elegir aquest curt, de curta duració, perquè realment la gent no em coneix i el que necessito és que estigui condensat tot en pocs temes i que la gent vegi més o menys de lo que vaig. Llavors, bueno, la gent me deia, sobretot, fa molt temps, ostres, dedica't a un tema, si saps rapejar, pues dedica't al rap, o si saps cantar, pues a mi m'agrada més que cantis, no? I el que he volgut fer en aquest disc és fer totalment el contrari, que és rapejar, cantar, mesclar blues, mesclar jazz, mesclar líric i...
Jo és que quan em van enviar el teu disc, mm-hmm, abans de l'entrevista, primer fas una preescolta ràpida, mm-hmm, i la veritat és que vaig pensar, bueno, aquest artista és polivalent, perquè anava saltant d'un tema a l'altre i un era diferent a l'altre i l'altre tornava a ser diferent.
Sí.
És a dir, que, escolta, això és un diamant en brut.
Sí.
No, aviam, és el que dius. Vull dir, hi ha molta gent que, escolta, a mi em surt bé fer aquest estil i em centro en això, no?
Sí.
Que és respectable. Però la gent valenta que us llanceu i diu, no, escolta, jo vaig a buscar dos o tres o quatre registres i a perfeccionar-los, poca broma.
Sí, bueno, és la idea, no sé, sempre m'ha agradat fer de tot i no m'ha agradat limitar-me en res, llavors, pues, aquesta és una... Pues, lo que tu dius, és un diamant en brut per poder perfeccionar cadascun dels estils que faig, però també és lo que sé fer, vull dir, no sé fer una altra cosa, que és provar de tot i fer lo que m'agrada.
Doncs aquest divendres el teniu ja a les plataformes digitals, es diu Valdivia, el seu primer disc en solitari de presentació i que està dins d'aquest segell de Cases de la Música des de Lleida, que és el primer des de Lleida, porta per títol Vértigo. Valdivia, escolta, que ha estat un plaer conèixer't.
Moltes gràcies.
Escolta, amb què marxem? Digue'm un dels sistemes.
Pues mira, si vols marxar amb l'última del disc, que és la de Vamos a Volver a Vernos, que és col·laboració amb Marina Carvajal, que és la pianista de la Bubán, de la nostra banda, així que...
Doncs amb aquest marxem, Vamos a Volver a Vernos. Recordeu, aquest divendres ja el teniu a les plataformes i el que és més important, diumenge, sobre l'escenari, al Cafè del Teatre, jo crec que és un paquet... que no us l'heu de deixar perdre, aquest mateix cap de setmana, conèixer la música de Valdivia i veure'l sobre l'escenari, que les actuacions en directe, sempre us dic el mateix, s'han de viure sí o sí. Valdivia, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, per presentar-nos aquest disc i, escolta, molta sort.
Gràcies a vosaltres, merci.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Tal com ja havíem avançat, està amb nosaltres Fèlix Larrosa, alcaldable a les properes eleccions pel PSC i actual cap de l'oposició a l'Ajuntament de Lleida. Fèlix, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Mira, parlem amb el cap de l'oposició i la veritat és que avui estava a la redacció al matí pensant a veure de què comencem a parlar, perquè de què hem de parlar ho tinc bastant clar, però de què comencem a parlar. I m'ha vingut a la ment és quant temps fa que no us asseieu amb l'alcalde de Lleida i parleu sobre la ciutat?
Bueno, entenc que la pregunta va amb el sentit de si mos assentem,
sí,
parlem
sí.
abastament sobre els temes de ciutat. Bueno, he de dir que no ho hem fet amb tot el mandat. Hem tingut converses molt puntuals per temes molt concrets i només en un moment determinat hi va haver un intercanvi de papers per parlar d'una qüestió molt concreta com era l'equipament de Pardinyes i el model d'inclusió social de la ciutat, perquè nosaltres vam fer arribar al govern municipal la nostra proposta i, per tant, aquí va ser el moment que jo crec que vam estar parant més estona, però especialment i concretament sobre un tema que són les polítiques socials i l'equipament de Pardinyes. L'última vegada que vaig parlar amb l'alcalde d'algun tema va ser el dia del pregó de Sant Antoni, on ell me va fer la proposta d'avançar amb un acord pel reglament del nomenclàtor, que, com sabeu, es va aprovar el divendres passat, i nosaltres vam presentar 31 esmenes al document, ells les van acceptar i, per tant, vam donar el nostre vot favorable, no?, al reglament de posar noms de carrers, etc. Però és veritat, no ho he trobat a faltar. És un govern que va començar amb una majoria hiperabsoluta, i per tant no tenien cap necessitat de parlar amb nosaltres. Crec que inclús menys tenien el paper del PSC. Això és veritat que ha anat canviant els darrers dies o en els darrers mesos cap aquí, primer perquè han perdut la majoria i segon perquè se'n donen compte que parlar amb el PSC és arribar a acords o no, però com a mínim intercanviar propostes, intercanviar papers, parlar d'alternatives, i ells saben de que nosaltres sempre estem disposats a parlar amb tothom i arribar a acords amb tothom. És el nostre tarannà, ho hem fet sempre, ho seguirem fent i ho farem.
Però vull dir que al final això és com una anomalia democràtica, no? Que no hi hagi una comunicació fluida entre un alcalde i un cap de l'oposició.
Bueno, jo crec que la comunicació ho és fluida en tant en quant tenim mecanismes perquè això sigui possible. Me pot enviar un WhatsApp preguntant-me com estic, i li puc enviar un WhatsApp preguntant-li com està, però si la pregunta que em fas és: heu assentat, us heu assegut a parlar de la ciutat, de veure com ho veu ell, de com ho veig jo, què podem fer? No, això no s'ha fet en 4 anys.
Anem a parlar de seguretat, perquè, a més, és un tema que darrerament està a la boca de molts ciutadans i ciutadanes, i la veritat és que és un tema que ja de per si, doncs, la gent es preocupa, però és que darrerament, doncs, Lleida se l'està començant a associar, o se l'està començant a veure, si no insegura, més insegura del que era abans. Comencem parlant de Lleida Ciutat, després parlarem de l'Horta, que déu-n'hi-do, Lleida Ciutat, la percepció que teniu quan sortiu al carrer i pregunteu, quina és?
Bueno, ja te la dic, l'hem preguntat perquè la preguntem, que com es troben les botigues, els establiments comercials, però també ho sabem perquè nosaltres fem mostrejos i enquestes sobre l'estat d'ànim de la ciutat, i la primera o la segona preocupació, segons la temporada, ho és la seguretat. I la seguretat ho és en fets o ho és en percepcions. I no vull entrar en aquest debat de si és només una sensació, perquè si la ciutadania té sensació d'inseguretat, la inseguretat hi és, està claríssim. I aquí, fa 2 setmanes em vaig dedicar a saludar a les botigues, els encarregats i encarregades de les botigues del carrer Major, que havien estat assaltats en aquella mateixa setmana. I això no és normal. I jo no vull generar pànic, perquè no, és que això és tremendisme i això... No, simplement és una acció d'empatia que tinc com a cap de l'oposició per anar a saludar a les persones que han estat víctimes d'un assalt a la botiga. Dic assalt per utilitzar una paraula, però quan entra algú amb una navalla o quan entra algú se t'emporta sota pressió producte o se t'emporta diners, és un assalt, és un atracament, digue-li com vulguis, I per tant vaig anar a veure com havia anat, què havia passat, i hi ha una desmoralització generalitzada de que això no està resolt, hi ha problemes de seguretat clara en els establiments comercials, per exemple, el carrer Major, però quan vas als diferents barris, quan te passeges per qualsevol, o te reuneix amb qualsevol col·lectiu, entitat o persona, et traslladen això, no? No tenim un espai públic empàtic, tenim un espai públic mal il·luminat, hem de donar, hem de capgirar el model de seguretat a la ciutat. Tenim uns grans professionals davant de la seguretat de la ciutat, tenim uns grans i unes grans agents de la Guàrdia Urbana, però estan sobrepassats, no? I per tant hem d'actuar amb més contundència. I això vol dir que no podem perdre de vista que la seguretat ciutadana és competència de la Generalitat de Catalunya i és competència del conseller Elena. I per tant, jo aquí li demano a l'alcalde que reclami al conseller més efectius, que reclami la recuperació de la terminal del 112 per emergències ciutadanes, reclamo que s'avanci amb aquelles mesures per avançar en matèria de seguretat a la ciutat de Lleida. Tu em dius, després parlarem de l'Horta. Ahir va haver una reunió de l'Horta, ja m'adelanto, Ricard, si em permets, ahir va haver una reunió de l'Horta, els veïns i les veïns de l'Horta es troben impotents. Però clar, aquest ajuntament s'ha gastat molts diners posant més càmeres que no serveixen per a res. Ells defensen que ha servit de molt. Nosaltres ja ho vam advertir, que nosaltres en el seu moment vam estudiar la imposició de càmeres de lectura de matrícules, però que això no garantia una major seguretat, un major civisme a l'Horta de Lleida. Per tant, fracàs, refracàs, diners malbaratats perquè s'inverteixen en tècniques i dinàmiques que no serveixen absolutament per a res. No? Resposta dels veïns i les veïnes de l'Horta, estem impotents. Responsable de la seguretat a l'Horta, la Conselleria d'Interior, Mossos d'Esquadra, per tant el conseller Elena. Jo crec que si l'alcalde Puello no és capaç d'arrencar compromisos per part del conseller Elena, el senyor Elena ha de dimitir, perquè des de luego a Lleida ens té absolutament abandonats, i el senyor Puello ha de prendre una decisió rotunda en matèria de seguretat. Ara diu que farà un pla de seguretat, després de 2 anys que li venim reclamant que faci un pla de seguretat, però al tanto ens diu, no, ara el pla de seguretat l'encomanaré el mes de març i ens posarem a treballar el mes de novembre. Bueno, això no és de rebut. La seguretat no és un tema que es planifiqui a futur, sinó que s'ha de planificar a present. I això vol dir prendre decisions avui per donar seguretat avui.
El tema de l'Horta jo l'he pogut sense voler, sense voler, perquè mira, ha coincidit que també me l'han explicat persones que tenen els pares grans a l'Horta i que, escolta, que els han robat amb 3 setmanes de diferència, 2 vegades.
Sí.
Hi va haver un sector que van voler fer el tema de vigilàncies i sometents, que va ser criticat per l'alcalde de Lleida, d'altres no ho van fer, al final és igual, han entrat a robar a tot arreu. Uh-huh. A tot arreu.
El més significatiu d'això, si em permets, és que el dia del dinar de les festes dels Tres Tombs, que hi va haver un dinar on hi havia prop de 200 pagesos i pageses, veïns i veïnes de l'Horta de Lleida, l'alcalde va sortir a parlar i va parlar de la meravella que significa el món rural, no? I tal, però no va fer ni una sola referència a la seguretat. O sigui, tenia el públic a davant, responsables de les diferents partides, veïns i veïnes de les diferents partides de Lleida, estaven allí esperant que digués alguna cosa sobre iniciatives en matèria de ciutat. No va dir absolutament res. Però és que el més fort, i és una anècdota, no donaré el nom, però les persones que ens estan escoltant potser ho reconeixen. Va haver un moment que jo anava saludant a les diferents taules, vaig preguntar a un senyor sobre la seva senyora, on està la teva dona, com és que no la tens aquí, però és una parella que sempre van junts a tot arreu, i em diu, s'ha quedat a casa perquè a la taula del costat hi ha el nen i la seva dona i el seu fill, jo sóc aquí, i no volia deixar les 2 cases sense ningú durant aquestes hores que celebrem el dinar dels Tres Tombs. És inaudit, no? Perquè és veritat que aquesta senyora, pobra, Déu ens guardi de que no hagués tingut cap tipus de conflicte, sí. No? Però tampoc és normal que ella s'hagi quedat a casa perquè té així, d'aquesta manera, d'on entendre que hi ha gent a les cases i que no s'atreve a entrar ningú, no? La veritat, no podem estar així.
Parlant de seguretat, també hi ha hagut un tema que ha incrementat aquesta sensació, és l'entrada en vigor de la llei que coneixem com el sí és sí, i que ha suposat doncs, la sortida prematura i la reducció de penes doncs, d'alguns violadors. A Lleida, aquest cap de setmana, justament, el que passa és que també és veritat que s'ajunten notícies i fake news, però va circular vídeos i notícies, algunes certes, d'altres no, però sí que hi ha una realitat, i és que hi ha una persona que va cometre 17 violacions, 2 tentatives, i que està lliure i que a priori, se suposa que ha tornat a viure al barri de Balàfia i que això doncs, deixa intranquils a moltes mares i pares de la zona. no és una llei que ajudi, justament.
Uh-huh. Bueno, mira, només un matís ràpid a aquesta persona que efectivament ha sortit 6 mesos abans del compliment de la pena, per tant, no és que sigui un alliberament, no?, una reducció de la pena important, però sí que és veritat que ha sortit 6 mesos abans del que li tocava. Jo la setmana passada vaig estar a Madrid i en les diferents reunions que vaig mantenir, una va ser centrar-me sobre aquesta qüestió. I jo li vaig demanar, i això ho vaig anunciar el dia del ple, el divendres passat, tothom ho va poder escoltar, jo vaig demanar als meus companys dirigents del govern i del Partit Socialista que s'ho prenguessin en sèrio i que estudiessin aquests efectes col·laterals que ningú volia. És evident, perquè no m'entra el cap ni entra el cap de ningú que cap legislador o legisladora prengui decisions pensant que això passarà, no? Però quan un jutge interpreta, el segon jutge torna a interpretar, el tercer jutge ja es troba amb una jurisprudència per davant. I això és el que s'ha de corregir. I així ho hem demanat, i a més em consta, i així ho puc dir perquè ja s'ha fet públic, que el govern, com a mínim el Partit Socialista, està en disposició de presentar una proposició de llei que corregeixi aquests elements que alteren el sentit de la legislació que es va aprovar, no? Pues, bueno, encara que sigui tard, diguem-ho així, s'ha pres la decisió d'actuar, i això és el que he d'agrair. Per tant, satisfet d'haver traslladat aquest neguit per part de la societat lleidatana al govern d'Espanya, i també satisfet de que de forma imminent hagin resolt actuar i prendre decisions al respecte.
Mm-hmm. Canviant de tema, no sé si... Jo de veritat ja no ho faig, o sigui, ja no ho feia, però és que ara menys. Circuleu en vehicle per la ciutat de Lleida.
Bueno...
Perquè depenent de les hores i depenent dels carrers i rodalies d'aquests carrers, hores d'ara ens estem trobant amb una situació que era inaudita a Lleida. O sigui, entenem a les grans ciutats que tenen sempre aquests problemes de trànsit, però a Lleida, una de les avantatges de ser una ciutat mitjana, tirana, petita, és que problemes de trànsit d'aquests de llarga durada no n'hi havia. I ara sí que en tenim.
El caos a la mobilitat a Lleida és el mirall del caos que tenim al govern municipal. Ja ho he dit vegades, hi ha regidors que no es parlen, hi ha decisions que es prenen i es contraprogramen entre regidories, no hi ha una coordinació interna, i, bueno, i això es trasllada, lògicament, a la presa de decisions sobre la mobilitat. No? Les obres són sempre emprenyadores, permeteu-me l'expressió, però és que no tenen sentit. Vull dir, les obres que s'estan fent en aquests moments no tenen sentit. Però és que, a més, estan mal gestionades. No? Tots recordem un inici d'obres a Prat de la Riba a 5 dies de finalitzar les obres per raons de conveni, perquè venia les vacances de Nadal de les empreses constructores, no? Això no s'entén, és un error de gestió, i és curiós que el regidor de mobilitat encara estigui a la cadira de la regidoria i com el seu responsable superior, que és el senyor Postius, s'amagui sota la taula quan se parla d'aquestes qüestions, no? Que mira cap a un altre costat, però finalment el responsable és l'alcalde que ha de posar ordre en tot això, no? Bueno, doncs aquesta és la realitat, la crua realitat que estem patint els lleidatans i les lleidatanes. A mi quan me pregunten, escolti, senyor Larrosa, vostè creu que és normal, per exemple, les obres que s'estan fent aquí a la Rambla d'Aragó? Jo sempre dic, escolti, si arriben diners dels fons europeus per ampliar les voreres, per fer una ciutat més agradable pels vianants, etc, etc, hi ha una llista llarga de carrers no massa lluny de la Rambla d'Aragó, no massa lluny de Prat de la Riba, que han de mereixer una inversió per millorar la mobilitat dels vianants. I per tant, aquest exercici no s'ha fet. Sembla que sigui més una obra d'autobombo, de dir, mira, aquí que això quedarà, però aquesta rambla la va fer aquest alcalde o la va fer aquest altre, no? Em sembla que això és un error. I a més és un error, em consta, perquè no s'ha preguntat als taxistes, no s'ha preguntat als conductors i les conductores dels autobusos de Lleida. Difícilment dubto que s'hagi consultat als agents de mobilitat de la Guàrdia Urbana. És a dir, aquesta és una decisió que s'ha pres des d'un despatx del Palas o de la Paeria i han dit, tirem pel dret i ja està. Quan torno a insistir, aquestes decisions requereixen consens, sobretot informació i, a més, experts que acreditin que aquesta obra és una obra raonada. Perquè fer de la... Segurament, la Rambla d'Aragó deu ser el carrer de Lleida, que deu ser les voreres més amples de la ciutat. Bé, doncs encara les farem més amples. Però això no té cap sentit i això té un nom, que és malbaratar els diners. Quan hi ha altres necessitats ens dediquem a fer aquestes obres.
Sí, esquivant els problemes de trànsit, i si veniu d'on estem nosaltres a la ràdio, aconseguiu arribar a Pardinyes, trobem aquesta altra obra de, que al final tira en van, contra tot pronòstic, segueix tirant en van, d'aquest bueno, mal anomenat alberg, l'ECMO, que propicia que s'estiguin tirant a terra doncs, els silos de Pardinyes. Això ja, a priori, ja no s'aturarà de cap de les maneres. No sé si... Sé que vosaltres heu engegat una enquesta perquè revertir aquesta... O sigui, que hagin tirat a terra l'edifici, això no es pot revertir, però sí que es pot repensar.
Efectivament. Aquí hi ha dues qüestions que crec que és bo que la ciutadania conegui. Primera qüestió. Aquest govern municipal, senyor Puello i senyor Postius, no ha fet absolutament res en termes de protecció de patrimoni. Res. Entre altres coses, encara no està aprovat el Pla Especial de Protecció del Patrimoni. I vull recordar que ja es va tirar a Vilanoveta i vull recordar que s'ha tirat o s'està tirant en aquests moments els silos de Pardinyes, que és un element arquitectònic molt identificat al barri i que a més hagués pogut tindre altres usos, com estan fent a tot arreu, que els silos no es tiren i s'aprofiten. Per tant, aquesta és una consideració. Jo crec que els silos formen part de la nostra història i quan nosaltres diem som capital agroalimentària, també és perquè tenim silos o tenim farineres o tenim edificis d'aquestes característiques que els hem de donar usos públics, usos comunitaris. Segona qüestió. El govern municipal ha tirat pel dret i ha dit, faré això sí o sí. Jo crec que és un tema de soberbia, jo ho dic ara, és un tema de soberbia conjunta del govern municipal, perquè, a més, és aquesta dinàmica de dir, bueno, ja que hem cremat Pardinyes, deixem que Pardinyes es cremi, però, vaja, sobretot ni es plantegi per part de ningú traslladar aquest equipament a qualsevol altre barri de la ciutat, perquè la reacció possiblement seria la mateixa. I per què passa això? Perquè no hi ha diàleg, no hi ha voluntat de consensuar decisions complexes com aquesta, però també perquè no hi ha un model encertat. O sigui, darrere de tot això hi ha la clara evidència que aquest govern municipal no té model en matèria d'inclusió, no li té. I quan diuen, no, és que vostès no van fer res pels temporers. No, perdó, nosaltres van fer pels temporers, pel sense sostre, van fer per les persones que tenien problemes amb salut mental, vam habilitar espais d'acollida amb aquestes persones i hem anat vivint i treballant d'aquesta manera. És veritat que, anem a veure, escolti'm, Lleida, el seu territori rep 20.000 temporers quan hi ha temporades bones, 20.000. I que d'aquesta part hi ha una part molt important que no tenen papers per treballar. Doncs què plantegem nosaltres? Que se'ls donin els permisos adequats perquè durant la temporada de la fruita puguin accedir als camps. Què demanem nosaltres? Que es modifiquin les normes urbanístiques perquè aquests temporers puguin viure a les explotacions agràries. Important, important. Tercer, el que demanem és separar perfils. El que no pots és barrejar gent a dins d'un edifici com si fos un hotel o un magatzem de persones, no? I quan els hi han plantejat la nostra alternativa al govern municipal ens diuen que això no pot ser. Bueno, doncs, en tot cas, és veritat que del procés electoral del 28 de maig el nou govern de la ciutat haurà de prendre decisions i haurà de modular aquestes decisions. I ho haurà de fer parlant amb la ciutadania, efectivament, i haurem de veure exactament si cal fer equipaments d'aquestes característiques, a on s'han de fer i de quin tamany s'han de fer.
Estem a punt d'arribar a la una. No m'agradaria acabar sense dir si preguntar-te si creus amb el tema de l'acció-reacció. Dic això perquè el PSC va parlar de les bases fa 4 dies i després de 3 anys i mig amb les bases... Permeteu-me l'expressió, mortes de riure. Quan tinc mortes de riure vull dir que no s'hi ha fet absolutament res. És com ja el problema, un dels problemes de la ciutat. Ara s'anuncia ja que sí. Bueno, que sí.
No, que sí, no.
Que sí, que s'hi fa alguna cosa. El càmping, vaja.
Bueno, diu que es farà el càmping, però que es farà l'any 2024, perquè abans s'han de fer uns tràmits, s'ha de fer un concurs, s'ha de fer... Bueno, això és el de sempre. Farem, fum, fum, fum. És a dir, aquesta és la qüestió. Si nosaltres ara mirem tot el que ha succeït amb aquesta ciutat aquests 4 anys, ens trobarem que hi ha coses que avui encara no s'han fet. No, per exemple, ahir la nit em truquen responsables del club ciclista que està entrenant al velòdrom. Bueno, doncs ahir la nit van arribar a la conclusió que no hi ha entesa. Després de que portem 4 anys, que si fem les tanques, que si pavimentem, que si ara ho fa aquest, si ara ho fa l'altre, etc. Se va anunciar que farien, i al final no s'ha fet res, i avui, 4 anys després, no s'ha fet res. Vull recordar que les tanques s'estaven instal·lant i aquest govern les va tirar enrere. es va fer desmuntar les tanques de protecció del velòdrom, que és bàsic per poder mantenir una instal·lació, un equipament públic municipal, no? Les bases és un altre exemple. També vull recordar, perquè hi ha hagut el senyor Amor, ho dic directament, que diu que nosaltres no vam fer res. Nosaltres vam presentar un pla per desenvolupar les bases que pivotava sobre un centre d'acampada, un centre d'atracció turística, càmping, bungalows, etc. I el govern de la Generalitat, el seu govern, del seu partit, conjuntament amb els senyors de Junts, van aprovar la moratòria per no fer càmpings a Catalunya. Ho dic de forma vehement, perquè a més hi va haver una posició unànim de la paeria amb una iniciativa demanant al Govern de la Generalitat que repensés aquesta situació amb el cas de Lleida per poder avançar amb la recuperació de les bases. Entens? I clar, bueno, aquesta moratòria s'aixeca, però portem 4 anys pues, encara sense projecte, no? I aquestes són així, les coses són així, el fum, 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 el farem, 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 és propi d'aquest govern municipal. I resulta que quan no és fum, fum, fum i fan, com és el cas de l'ECMO de Pardinyes o alguna altra iniciativa que s'ha dut a terme, doncs genera un profund malestar a la ciutadania. Això no és un tema de bona governança.
Doncs hem parlat amb Fèlix Larrosa, alcaldable a les properes eleccions del PSC el mes de maig i actual cap de l'oposició a l'Ajuntament de Lleida. Fèlix Larrosa, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Nueva negociación para aumentar la cuantía del salario mínimo interprofesional. Desde las 11 de esta mañana, el Gobierno está reunido con los sindicatos para ver los márgenes de esa subida. El Ministerio de Trabajo propone elevarlo 82 euros mensuales y los sindicatos 100. Los empresarios, que son la tercera pata indispensable en toda negociación laboral, proponían dejar la subida en 40 euros. Actualmente ese salario, te recuerdo, está en 1.000 euros brutos al mes en 14 de pagas. La opción de los empresarios ni siquiera ha tenido respuesta por parte del Ministerio de Trabajo, eso dicen en la COE, así que han decidido no acudir a la reunión. Dicen desde la patronal que los incrementos de 80 o 100 euros que proponen gobierno y sindicatos acabarían por dañar el empleo y también la contratación. Hay que tener en cuenta que la presencia de los empresarios o de los sindicatos es meramente consultiva, es decir, subir el salario mínimo es una prerrogativa del gobierno y los agentes sociales simplemente tienen que ser consultados. No es imperativo que haya un acuerdo. Otra cosa es que quede bien lo de llegar a consensos y se guarden las formas. Aquí también se aprecian las dos almas del gobierno de coalición. Por un lado tenemos a la ministra de Economía, la socialista Nadia Calviño, que aboga por pactar las subidas, y por otro a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es más de ir por libre. Es precisamente a ella a quien le corresponde tomar la decisión final. Y ese es el poder que tiene el gobierno en este asunto, que puede imponer la cantidad que considere oportuna. El resumen es que Yolanda Díaz puede ofrecer lentejas y el que quiera las toma y el que no las deja. Aunque estas lentejas ahora mismo están más al gusto de los sindicatos que de los empresarios. El salario mínimo interprofesional es el sueldo mínimo que puede cobrar un empleado y se establece para garantizar un salario digno para cualquier trabajador que, por ejemplo, no esté acogido a un convenio colectivo. Es una herramienta que se implantó en España en 1963 y la han utilizado todos los gobiernos para proteger a los trabajadores más vulnerables, por ejemplo, en los casos en los que suben los precios de forma incontrolada, algo que afecta sobre todo a quienes tienen los salarios más bajos. Por eso, a la inflación, pues se le conoce popularmente como el impuesto de los pobres. Ahora mismo estamos en una situación como esta, con unos precios que han subido casi un 6% anual, según los últimos datos que ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística. Así que es natural la necesidad de revisar ese salario mínimo para aumentarlo. Ninguno de los tres agentes sociales se opone a eso. La gran cuestión es cuánto debe subir, porque para un empresario, que es el que paga, no es lo mismo 40 euros que 100. Y justo el que paga es el único que hoy precisamente no se sienta en esa mesa. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, al menos tres jóvenes de 20 y 21 años han muerto en Huelva y varios más han resultado heridos, cuatro de ellos en estado crítico en el incendio de una vivienda a primera hora de esta mañana. Las primeras investigaciones de los bomberos apuntan a una mala combustión de una estufa. Estos jóvenes estaban en el piso, fíjate, celebrando el fin de los exámenes. Y alta tensión en la reunión que está manteniendo ahora mismo el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, todo por la intención del ala socialista de retocar por la vía de urgencia esa polémica ley del solo sí es sí, pese a la negativa de Unidas Podemos, impulsora de esta norma. Una ley que hasta el momento, recordamos, ha permitido la excarcelación de una veintena de condenados por agresiones sexuales, así como cerca de 300 rebajas de condena. Y más de cinco años después de permanecer huido de la justicia española, quizás esté más cerca la posibilidad de que Bélgica extradite a España al expresidente de la Generalitat, a Carles Puigdemont. Así lo asegura hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, quien dictamina que Bélgica no puede negarse a ejecutar una orden de detención y entrega basándose en la falta de competencia. Abre así la puerta a que el juez del Supremo, Pablo Llarena, emita nuevas órdenes contra Puigdemont y los tres exconsejeros catalanes que permanecen fugados. Y dentro de dos horas comienza en Kinshasa el viaje del Papa a la República Democrática del Congo y desde el viernes hasta el domingo a Sudán del Sur. Francisco lleva un mensaje por la paz y la reconciliación a dos países azotados por la guerra, la violencia, el hambre y la miseria en medio de las luchas entre guerrillas por el control de las riquezas naturales.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona apura el cierre de mercado.
A las 12 de la noche acaba el plazo para inscribir jugadores en el mercado de invierno y de los grandes son el Barça y el Atlético de Madrid los que tratan de cerrar operaciones. En el Barcelona, Elena Condis, hay una posible llegada, una salida y una inscripción.
El día empieza con una buena noticia para el Barça. El juzgado mercantil exige a la Liga inscribir a Gavi como jugador del primer equipo con efecto inmediato. Hoy mismo, antes de las 12 de la noche, en el capítulo de entradas, el Barça ha cerrado un acuerdo con Amrabat, el mediocentro marroquí. No se entrena con la Fiore para forzar su salida. A esta hora negocian los clubes, aunque se ve complicado. Y en el capítulo de salidas, Héctor Bellerín vuela esta tarde a Lisboa para firmar su traspaso con el Sporting de Portugal. Dejará 1,5 millones en caja.
En el Atlético de Madrid se negocia la salida de Felipe a la Premier y la posible incorporación de un defensa. Informa Pedro Morata que el defensa va a ser el lateral derecho del Tottenham, Matt Doherty, cedido hasta final de temporada. En el Español es oficial, Denis Suárez, cedido hasta final de temporada. Y movimientos en el mercado internacional, Isco pasa reconocimiento médico con el Unión Berlín de la Bundesliga y el Bayern Múnich hace oficial la llegada como cedido de Joao Cancelo, procedente del Manchester City.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida avui, dimarts 31 de gener, hores d'ara ja, pràcticament fregant els 7 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica que ens informi que és el que hem d'esperar pel que queda de dia i també de cara a demà. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisès Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o clars, amb unes temperatures en les màximes avui que seran de 14 graus a la Seu d'Urgell, d'11 graus a Lleida capital, de 9 a Balaguer, de 8 a Tàrrega i la màxima serà de 6 graus a Viella. I si ens referim al vent, el vent serà fluix i de direcció variable, tot i que les comarques del sud no es descarten alguns intervals més intensos de vent de la component oest. Si mirem ja la jornada de demà dimecres, esperem a la depressió central intervals de núvols baixos i durant el matí també tindrem boires que podran ser gebradores, mentre que al Pirineu predominarà l'ambient assolellat. Per últim, les màximes demà seran de 16 graus a la Seu d'Urgell, de 9 a Lleida, capital de Balaguer, de 8 a Tàrrega i de 7 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una ullada a la darrera hora informativa.
Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de Lleida Ciutat perquè l'Associació de Veïns del Barri de Cap Pont de Lleida ha reclamat a la Guàrdia Urbana i als Mossos d'Esquadra augmentar la vigilància a l'entorn dels Camps Elisis després d'haver rebut diverses queixes tant per la inseguretat que hi ha en determinades hores com pel fet que els consta que diverses persones pernocten a l'entorn del xalet. De fet, es va enviar a la Guàrdia Urbana a inspeccionar el xalet i ells diuen que van veure indicis d'ocupació, per la qual cosa han demanat que s'augmenti la vigilància de la zona. Al seu torn, també s'ha demanat que es doni un allotjament i tracte digne a totes les persones que s'assegura pernocten a l'entorn del parc urbà. I el grup municipal socialista La Paeria ha impulsat una enquesta per decidir sobre els nous usos de l'edifici que pretén construir el govern municipal al barri de Pardinyes. El candidat del PSC a l'alcaldia de Lleida, Fèlix Larrosa, ha explicat aquí fa uns minuts a COPE Lleida que aquesta enquesta es pot respondre de manera telemàtica i que té l'objectiu de plantejar alternatives per a l'equipament destinat a acollir temporers i emergències, pensant en les associacions, les entitats culturals, les socials, cíviques, en la gent gran i en la gent jove. Fèlix Larrosa ha afegit que el qüestionari està obert a la ciutadania a través de la plana web lleida.socialistes.cat i al qual també s'hi pot accedir des dels canals de comunicació de la formació. I la magistrada del jutjat d'instrucció número 1 de Lleida ha acordat una nova pròrroga de 6 mesos en la instrucció de l'anomenat cas Boreas sobre suposades irregularitats a la Diputació entre el 2011 i el 2018. El cas encara no ha arribat a judici, malgrat que l'escorcoll a la Diputació es va fer fa 4 anys i la investigació es va iniciar l'any 2014. Es dona la circumstància que alguns dels investigats encara no han declarat, malgrat el temps transcorregut. I et recordo que nosaltres tenim un número de WhatsApp perquè ens puguis enviar missatges de veu o de text. És el 664-526-180, 664-526-180. Com sempre, amb educació i respecte, el que tu creguis oportú. Nosaltres fem una pausa i de seguida doncs parlem de gastronomia amb el Felip Urbano.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Nuestra economía aún no está a nivel pre-pandemia.
Somos la economía con una mayor proporción de empresas sin empleados de nuestro entorno, solo al nivel de Grecia y Portugal. Pensemos que las empresas de cierto tamaño son el aliento de la prosperidad social.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara és el moment en el que parlem de gastronomia. Ja saps, els dimarts, en aquesta hora toques, en aquesta hora. Anem camí cap a les dues, parlem de gastronomia i saps que ho fem amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què tal? Bon dia.
Escolta, ara ja fa uns quants dies que estàs allunyat de Lleida.
Hòstia, doncs mira, hi trobo molt a faltar, però de moment estem a la Condal, que estem bé també, evidentment.
Clar. Però no t'has escapat ni un dia, eh?
No, sí que no, vaig baixar un dia, però vaig baixar i vaig pujar. Va ser express, perquè tenia una cata al migdia i no vaig trucar a ningú. Però saps per què? Perquè saps aquella melancolia? Dic, no trucaré a ningú perquè ploraré. Dic, doncs pues mira, vaig a treballar i torno.
Que tampoc estem tan lluny. Bueno, però vas veure la Seu Vella, algun carrer que coneixies de... O sigui, que et porti records de Lleida i ja està, no? Ja et vas tornar a vitaminar.
Pensa que després de la cata, després de dinar, m'han deixat una soneta per allà, vaig dir, m'he deixat que tinc que anar a la... I, evidentment, vaig anar a la Seu, clar.
Bueno. Felip Urbano, sí. Escolta, tenim avui una convidada especial.
Pues sí, aprofitem que estem a Barcelona. La Ruth i jo ens vam veure a Lleida fa 3 anys, crec, també, amb una història que s'ha de fer de la de Coses del Segre. Vaig ser com a periodista, com a sommelier, i bueno, jo crec que de les dones que tenim a Barcelona o a Catalunya, importants, pues, és ella. I mira, i avui la sort d'estar aquí a Barcelona és que la tinc aquí davant, ara mateix.
Veus? Ruth Troyano, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Doncs un plaer estar aquí amb vosaltres, compartir una estona i parlar a la ràdio sobre vins i vida.
Clar. Tens bon record de Lleida?
Sí, sempre. És un territori proper. Pensa que els meus avis materns eren de Ribarroja d'Ebre, la Ribera d'Ebre, i Lleida ja quedava més a prop. Jo soc de Reus, visc a Barcelona, però així com el Felip enyora, no?, les Terres de Ponent, jo enyoro el sud i el Baix Camp, no?, aquests vincles que teixim amb els territoris, que són els que en definitiva també, no?, després ens marquen professionalment. Per tant, sí, Terres de Lleida i Camp de Tarragona, territoris molt especials que compten molt a Catalunya, som el rebost del país i a vegades no ens ho creiem prou i suficientment i hem de treure pit i orgull.
Escolta, m'alegro molt escoltar-te dir això, eh?
És que és així, i penso que a vegades va amb nosaltres, no? que aquest discurs victimista, no?, que hem anat cultivant al llarg dels anys, potser ja l'hem d'aparcar,
sí,
i hem d'explicar tot el bo que té el nostre territori amb els hàndicaps i els problemes, no?, alguns endèmics i altres de nous, no?, perquè es poden instal·lar arran de l'emergència climàtica i tot plegat. Però jo sempre que viatjo cap al sud, cap a les meves comarques, penso que tenim un petit gran país allà, no?, preservat també de la intensitat turística en alguns espais i que hem de fer més visible i més reconegut. I els aliments i el vi són productes que ens poden fer, doncs, això, enaltir, sí, no?, les possibilitats d'aquest territori que és molt interessant i poc descobert encara.
Ruth, què va ser primer? Comunicadora o amant del vi?
Home, doncs, acadèmicament comunicadora, perquè vaig estudiar periodisme a l'Autònoma farà ja molts anys, però jo penso que el meu vincle amb el vi sempre ve de la relació amb els meus avis materns a Riba-roja d'Ebre. El meu avi tenia un hort, tenia oliveres, tenia una bota plena de vi, en aquest cas era d'Escó, no crec que sigui el municipi on hi hagi el vi més interessant de Catalunya, però en tot cas els meus primers vins i glops van ser del Pavim Sucre, no?, que em feia la meva iaia berenar, i aquesta feina del meu avi que m'encomanava sempre a mi, som quatre nets, d'anar a reomplir el porró a la bota, i el vi no faltava mai a taula.
Sí,
era un
senyor.
Aliment més, com el pa i les estovalles, i formava part de la nostra quotidianitat. I quan després més tard m'he dedicat al món del vi, perquè bé, es va creuar un màster d'enoturisme al meu camí i vaig voler fer camí en aquesta especialització, doncs vaig entendre que potser el vincle venia d'allà, d'aquella passió que el meu avi posava, no?, per cuidar la terra, per transmetre amb total normalitat que era això de consumir vi amb moderació, però sempre amb les menjades. I ara jo crec que ja hem fet un viatge, no?, ja no només amb les menjades, sinó per plaer, no?, també aquest hedonisme que ens dona el vi, però hem oblidat aquesta part tan quotidiana que és necessari reivindicar, perquè el consum de vi va a la baixa, malgrat que ja tenim els millors vins, no?, en aquest moment de la història del vi a Catalunya, els millors enòlegs, moltes referències molt diferents, però clar, si no hi ha cultura de vi, si no en fem pedagogia des de petits, doncs no entren consumidors nous.
Clar. O sigui, ara que explicaves aquesta estampa, jo aquesta ja l'he viscut també amb el meu padrí, també tenia una bota a casa. També recordo quan ja s'acabava netejar-la i cremaven, crec que sofre a dins, per acabar de desinfectar, i ens n'anàvem a buscar el vi a la zona de l'Albi.
I nosaltres
anàvem
a l'Albi, molt bé.
Sí, sí, el meu avi anava allí, no sé si coneixia algú allà, la tornàvem a portar cap a casa, i sí, sí, el vi en porró, és curiós. O sigui, això ho recordo també moltíssim. Clar, evidentment...
Avui... És d'on venim, exactament.
Avui en dia això és complicat, els pisos, tenir una bota, però, bueno, però almenys la visió del vi... sí que la podem tenir. I a més, avui en dia jo crec que també s'ha desenvolupat molt més els cellers de proximitat. Tenim, jo amb el Felip, aquí a l'Espai de Gastronomia, hem descobert cellers grans, mitjans i petits, molt a prop de casa, que tenen autèntica passió i devoció pel que fan. I clar, són tirades molt curtes de vegades, però tu, quan obres aquella ampolla, saps... Has conegut a la persona i saps la feina que hi ha al darrere.
Totalment. Jo penso, sempre he dit, no?, que això de l'enoturisme s'ha desenvolupat ara últimament d'una manera més professionalitzada, però és que som un país hospitalari. Conec molts elaboradors que em diuen és que el meu avi sempre tenia les portes del celler obertes, i quan el carter fins i tot venia a deixar les cartes, no?, hi havia el porró també a la vora,
sí,
i feia un traguet,
sí,
de vi, no?
Sí.
I som un país d'acollida, de portes obertes, de mostrar el que fem, i sobretot al món rural i pagès, no?, i allò de l'intercanvi. I ara, evidentment, ho estem professionalitzant, i crec que és clau això que tu has dit, és a dir, conèixer. Jo, per mi, dins d'una ampolla de vi hi ha humanitat i naturalesa, és la simbiosi d'aquestes dues coses, no? La intenció d'una dona o d'un home fent vi, la seva filosofia de vida, i després un tros de paisatge. I, per tant, mostrar això quan t'ho explico, quan vas a visitar un celler i t'ho explica algú, el que fas quan obres l'ampolla de vi a casa és representar un altre cop,
sí,
no?,
sí, sí,
l'escena aquella que has viscut. I, clar, és que tenim més de 600 cellers amb propostes enoturístiques,
sí,
cada
sí,
vegada
sí,
també
totalment
més segmentades, arriscades, diferents...
No, no, està molt bé. Estem parlant amb la Ruth Troiano, com bé ens explicaves, periodista i comunicadora. També tens un màster en gestió enoturística, expert en xarxes socials, que això avui en dia doncs s'ha de ser, i sommelier professional. Amb aquesta faceta de sommelier, Ruth, nosaltres amb el Felip, la veritat és que tirem de l'agenda del Felip Urbano, que coneix a tantíssima gent, però entrevistem a molts homes, Ruth, a molts homes sommeliers. També n'hi ha de dones, però no n'hi ha tantes. Per què?
Jo crec que sí que hi som, i som a tot arreu, perquè si faig un repàs d'allà on he estudiat, sempre a l'aula, m'he trobat més companyes que companys, començant pel periodisme, el curs de sommeliers també tenia moltes companyes amb les quals ara continuem tenint relació, i eren dones, i també hi ha moltes enòlogues des dels primers anys de formació a la Universitat Rovira i Virgili, ara fa 30 anys, jo crec, com tantes dones hi ha hagut també en el món del vi al llarg de la història, però segurament no han estat tan visibles ni en llocs de responsabilitat com fins ara, no? Jo penso que vivim un temps que, per sort, a mi tampoc no m'agrada ni de parlar ni de vins femenins ni masculins,
no.
El gènere, no, a mi m'agrada parlar de persones competents, no? I penso que hi són, no? Tant en un sector, en el masculí com en el femení, però sí que penso que estem en el moment de poder reivindicar, no?, aquella feina que fem, i ens trobem, per altra banda, que també hi ha més aquesta paraula, no?, que les nostres àvies utilitzaven com a comarejar, no?, compartir entre elles, i avui li diríem sororitat, és a dir, que nosaltres ens fem visibles també a nosaltres mateixes, no? Una dona amb una altra dona no és competència, no?, sinó que és acompanyament, perquè segurament estem vivint en una estructura dibuixada que és una estructura patriarcal, i llavors reivindicar-se amb aquest triangle que de concepció del món diferent a com nosaltres sentim, vivim i ens hem de relacionar i hem de conciliar, doncs és difícil. Però penso que en el món del vi les meves referents són moltes dones, i és important això, que les fem visibles, i que fem visible la competència, sobretot. Jo intento de fugir quan diuen 8 de març, taula rodona de dones i vi. Per favor, prou ja. És a dir, fem taules rodones d'homes i vi? No, fem taules rodones de vi i emergència climàtica, i hi ha homes i dones parlant-ne. És a dir, Clar. Gent competent que ens... Penso que hem de fugir també de sectorialitzar i de... És a dir, hem de parlar de vi, i hi ha competència també, no?, per part d'un gènere com de l'altre. És quan diuen un vi, no?, pues un vi rosat o segons quin blanc, és un vi femení, és que em poso les mans al cap. Què vol dir un vi femení? Al final, un vi són moltes mans, que ja no és només ni la de l'elaborador, no?, perquè qui cuida la terra, no?, de tantes sensibilitats reunides, i com a dona em pot agradar un vi molt complex i amb molta profunditat en un determinat moment, i en un altre més lleuger, com suposo que amb un home igual, no? És a dir... Clar, i hem marcat com molts estereotips també al voltant de tot això, i s'han de començar a desdibuixar.
Totalment.
També
no
s'obtenen
més...
tastos només, no?, de dones i gairebé per a dones. Nosaltres ja ens ho tenim tot après. Hem de compartir. Aquest món és d'iguals, no? I hem de ser capaços de reconèixer el talent que hi ha.
Comparteixo la teva visió totalment. I a més, jo crec que seria un gran pas en van, que compartéssim tots aquesta visió i miréssim en van, ja decididament.
Així és.
Ruth Troiano, escolta, què estàs fent actualment?
Laboralment? O...
Sí, bueno, o projectes que tinguis en ment de... Escolta, que això jo ho estic començant ja.
Doncs bé, no, estic amb la meva feina diària i quotidiana, que és escriure, no? Estic en una etapa que m'agrada molt, doncs això, trepitjar territori, poder relatar les històries que hi ha darrere de cada ampolla de vi i de cada projecte. Ara, aquests dies, molt ocupada amb la Barcelona Wine Week, que ens arriba la setmana que ve la tercera edició, en la qual modero i presento algunes de les ponències, no?, amb ponents de primer nivell, no?, com per exemple René Barbier, César Saldanya, que és president del Consell Regulador de Xerès, és a dir, es parlarà molt de sols en aquesta Barcelona Wine Week, també amb dones molt poderoses com Sara Pérez, no?, parlant de sols indomables, que jo crec que el concepte indomable també va amb ella, i amb altres viticultores que les acompanyaran. Bueno, una setmana molt fixada en l'horitzó de la Barcelona Wine Week. I els projectes, els de sempre. Soc una persona que m'agrada treballar molt horitzontalment i conèixer molta gent diferent. Penso que jo puc aportar coneixements de comunicació, però els projectes de vi, el que que em traslladen a mi formació constant, no?, sobre una matèria que m'apassiona. I aquesta és la virtut que tenim, és a dir, com a sommeliers i com a periodistes, no?, d'estar en contacte amb aquest teixit humà i aquests paisatges infinits que tenim a Catalunya i res, i t'està vint sempre que puc, no?, amb criteri analític en el millor sentit de la paraula per entendre què hi ha dins. I al final ens interessa tot. No, sí, tot allò que té.
Ja veig que tens una bona feina. Vull dir que tens feina per fer, per envana. A la Ruth Troiano la trobeu a internet, a la web ruttroiano.cat. És així tal com sona, tot junt. Ruth amb TH, Troiano amb Y, ruttroiano.cat. I des d'allí teniu la sortida cap a les xarxes socials i a tots aquests projectes. Felip Urbano, escolta, com vas conèixer la Ruth?
Pues claro, nos coneixíem, segurament per la feina nostra que compartim, però va ser a Lleida, quan ens vam conèixer personalment, que va vindre amb el Rafa,
veus que bé,
amb el Rafa Jimena, i amb una sèrie més de periodistes també, bueno, va baixar el Ramon Francàs també, i bueno, més gent, i ens va tocar fer-hi una cata allà al Sheyton, d'amics de Lleida, i bueno, a partir d'aquí, pues, bueno, a part, pues, tenim molts amics en comú, sobretot dones del món del vi, que són molt amics, i res, pues, és això, a mi ja me feia gràcia, el que passa que per dates i per dies no podíem, i aquí ja, pues ara, pues, la tenim aquí, no? I ara és el que ens veiem la setmana que ve, la Wine Week. La setmana que ve és que hi ha coses superimportants, està Corpinat, diumenge, Wine Week de 3 dies, Mujeres del Vino dimecres a la tarda. Vull dir que aquí a Barcelona...
Off the Record també hi ha una fira que també són vins així més alternatius que es diu Off the Record també, és a dir, la setmana que ve, és a dir, al voltant, no?, de la persona Wine Week hi ha molts actes satèl·lit, perquè el problema és tenir agenda per poder arribar a tot arreu, no? Mira, deixeu-me dir que jo les terres de Lleida, com deia el Felipe, les conec molt i he d'agrair molt la feina de divulgació que ha fet en ell, no?, també, perquè és molt, molt, molt intens en el sentit positiu a les xarxes socials. El Rafa Jimena també és un gran ambaixador, són grans ambaixadors, sí, del territori, i jo penso que necessitem, no?, persones que ens els apropin i ens el facin descobrir amb accions, bueno, com aquella que vam viure aquell dia, però després que també són referents, i quan no saps on anar, els hi demanes i et parlen al lloc, no?, al celler precís, no?, on segurament la teva mirada quedarà molt, molt agraïda. Però m'estimo molt la zona del Pallars, perquè he treballat amb ells un projecte, el vam acabar l'any passat, de vins del Pirineu, no?, on hi són reunides totes els cellers de la subzona del Pallars, i penso que teniu una joia allà, no?, al nord que voldria tenir tothom i que ha de ser molt més coneguda. I allà, i ja que hem parlat de gènere, hi ha moltes dones joves fent coses molt interessants, no?, i recuperant la viticultura dels avis, exacte, recuperant viticultura dels avis i pares, no?, i posant en valor, és que és un paisatge immens, no te l'acabes amb la vista, i a dins de l'ampolla és al·lucinant, no?, i penso que és un territori, clar, que els costa molt, no?, ser molt presents també a Barcelona, però jo crec que a part de la seva mística i de que sigui un espai tan tel·lúric i tan màgic, és aquesta distància, no?, també des de la capital, i que no estigui a l'abast de tothom. A l'abast de tothom que hi vulgui anar, no?, i que els vulgui conèixer. Clar. I penso que els lleidatans o la gent d'aquestes comarques té... Primer, perquè tots els territoris haurien de tenir, no?, jo sempre dic, quan tothom vas a Bordeus, és que fins i tot el taxista que et recull et diu a quin xató vols anar. I aquí encara no tenim aquest... No som ambaixadors a Catalunya, en cap regió, diria, dels vins, no?, i del potencial enològic que té el país. I això és el que ens caldria. Els primers convençuts haurien de ser els mateixos residents. Tots a menys de 20 minuts tenim una vinya, no?, o tenim un avi, un tiet, un pare que ha estat pagès, i com és que encara no, o viticultor, no li donem suficient valor a aquest primer estadi, que és el que ens alimenta i el que ens cuida el paisatge.
Sí, sí.
De recordar els episodis d'incendis, no?, el valor que tenen les finques cultivades i les de raïm també, no?
Totalment.
És greu, no?, perquè dius, ostres, ens alimentem des dels inicis de la història, però encara estem lluitant per la dignitat d'aquesta primera baula de tota la cadena, no?, que és fer vi, que en alguns casos encara no es guanyen la vida, no?, com haurien, no?, i per tant ho hem de ser ambaixadors del que tenim, reconèixer els productors que estan fent les coses de manera excel·lent. Jo crec que estem davant de la generació d'enòlegs millor preparada. La Universitat Rovira i Virgili té una facultat on s'han format molta gent d'aquí, també molta gent de fora, i això ho hem de reconèixer, i a Lleida hi ha enginyeries i molta gent també, no?, s'ha format allà. I després això, la diversitat de projectes, de sols, la riquesa, ja la voldrien, algunes altres regions que nosaltres admirem i que són emblemàtiques. L'únic que ens falta, com algun elaborat alguna vegada m'ha dit, és temps, perquè si mirem els primers vins embotellats bons, fa res, 4 dies, el priorat el 1934, no? Clar. I això és molt recent encara, ens falta història, ens falta temps, però estem en les millors condicions també, no?
Per continuar.
Però l'estem fent bé, no?, la història, o sigui, és recent, però ho estem fent bé.
Ho estem fent bé i hem de consumir més vi. A tots en general. És a dir, jo em faig un fart de quan vaig per Barcelona i veig terrasses que està ple de botellins d'ampolletes de cervesa que ja està bé de tant en tant, però som un país de vins i hem de consumir, hem de provar, perquè aquella gent que diu és que a mi no m'agrada, és que no has trobat encara el vi, no?, per on començar a descobrir-lo.
No? No has trobat el vi, o la persona que t'ha d'intentar explicar les coses perquè t'agradin, no perquè t'agradin, sinó que aquella persona comunicadora per trobar el que estàs buscant és feina
del sommelier, això, Felip, perquè jo sempre et dic que, escolta, jo em deixo aconsellar i m'han recomanat vins molt bons, i mira que jo tampoc sóc de vins, per entendre'ns, però, escolta, el sommelier teniu aquest art de preguntar o de calar a les persones i dir, escolta, pren aquest que ja veuràs com t'agradarà, no?
Si l'altre dia vaig fer una cata per un grup eren 12 persones, ¿vale?, i no havien fet mai una cata, van sortir, i no és per res, perquè el mateix que faig jo, lo fa moltíssima gent, companys meus, i companyes, aplaudint, flipant, estaven dient, hòstia, esto es perfecto, ara lo veo d'altra manera, però clar, som d'altres que hem d'explicar tot això.
Sí,
jo crec que al final ho aconseguirem. Jo crec que si seguim així per aquest camí...
Sí, bueno. Jo crec que sí. He fet molta feina en formació de sommeliers i cada vegada doncs, en botigues, no, en restaurants, tens una persona que t'aconsella i el més meravellós és que et deixis guiar per algú que faci allò que deia, no, de psicologia, gairebé en 30 segons, de dir què li pot agradar a aquesta persona i que et sorprengui, perquè els vins que ja en sabem no són els vins que volem veure quan sortim fora de casa, no? Però tenir persones formades, i jo crec que n'hi ha moltes avui, no?, que tenen els estudis de sommelier, ja siguin exercint o no, però que t'acompanyin, no?, en aquesta tria del vi, és meravellós. A més, els vins, no només per als menjars, jo també sóc molt defensora del vincle del vi amb la cultura, no?, amb una pel·lícula, amb una música, amb un llibre. És que el vi és un diàleg, no?, i permet tants moments, no?, i amb un mateix, no?, a vegades quan estàs ofuscat, doncs
sí, una copa de vi... Sí. Totalment, no? I a més cadascú es construeix els seus moments, i la veritat és que és així. Busqueu a la Ruth Troiano, ruthtroiano.cat, des d'allí teniu sortida a totes les seves xarxes socials, Ruth Troiano Puig, i escolta, que és fascinant, que a més d'escriure en sap moltíssim, els blogs els podeu llegir, que són magnífics. Ruth Troiano, escolta, que ha estat una grata descoberta, ha estat un plaer conèixer-te.
No, un plaer que vosaltres tingueu, que m'hagueu convidat i que tingueu una secció a la ràdio on es parli de vi i amb moltes veus diferents, perquè el que fa interessant també el món del vi és que regeneri, no?, amb gent i persones amb sensibilitats exacte. Diferents i cadascú l'explica o l'escriu o el narra des d'allà on el sent, i això és el que fa més valuós aquest petit gran país que tenim de vins.
Home,
moltes gràcies.
Jo diria, Felip, que no ha repetit ningú, o sigui que cada setmana tenim una veu diferent.
No. Jo, si portem 4 anys d'espai gastronòmic, des que estic jo, jo crec que gairebé 4 anys, no ha repetit ningú.
Per
cada
això?
Dimarts, durant 4 anys, han passat persones diferents.
Si hem conegut persones.
Vam anar a Brasil, vam anar a Perú, hem anat... Bueno,
ens hem recorregut tota la DO Costes del Segre, que és que hem conegut tantes històries i tantes persones que déu-n'hi-do,
Jo el que proposo és que el 5è aniversari ens reuniu, intenteu reunir-nos a tots, no?
Ui.
No, ho fem presencialment i brindem amb vins de Costes del Segre. Tots els que puguem.
Totalment. Jo crec que això és un repte, Ricard.
Això és un repte gegantí, diria, però vaja, mira, ens ho podem estudiar. Ruth Troiano, una abraçada gran.
Adéu, un plaer, una abraçada, adéu.
I Felip Urbano, escolta, dimarts vinent i seguim, i tornem.
Sí, dimarts vinent, ja te confirmaré, segurament farem el programa des de la Wine Week, com l'any passat.
Vale, sí, és veritat, sí. És veritat. Doncs ja m'ho dius, Cuida't força.
Perfecte. Salut.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos, como en las galletas Oreo de 440 gramos. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en mutua.es.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Perquè ja posem camí cap a les dues de la tarda. Comencem la nostra tertúlia dels polítics. Ja per sobre dels 7 graus a la ciutat de Lleida llueix el sol. De fet, ja fa força dies que llueix el sol a la ciutat de Lleida, el qual és una novetat. Ciutat de boires. Doncs escolta, que tinguem un hivern amb sol, per molt fred que faci, és una altra història. Es viu totalment diferent. En fi, que com sempre estem ben acompanyats, amb la Maria Borrell de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
També està amb nosaltres el Sergi Talamonte, del Comú de Lleida. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Carme Valls, del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Copé.
Xavi Palau, del Partit Popular. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I també està amb nosaltres l'Ignasi Amor, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Des de Junts han avisat que avui no poden enviar cap regidora ni cap regidor. Per tant, ja hi som tots. Ignasi, t'ha donat temps de fer deures?
Sí, i tant.
Ah, sí?
Sí, sí,
sí. Fet deures?
I tant. Vull dir que encara me'n recordo de la proposta que vas fer.
Espera, espera, que no sé si parlem del mateix. Tu quina proposta dius?
Jo de la proposta que vas dir de que parlaríem avui a l'anterior tertúlia, no?
Ah, val, sí, sí, ah, del vale. Camp d'esports, eh?
Exacte, sí.
Vale, vale, perfecte, doncs escolta. Explica'm, situació del camp d'esports present i si canviarà a curt termini.
Bueno, al final farem una mica de, doncs, recordatori de tot, no? Vull dir, al final és... Jo crec que l'input més fort que vam tenir va ser l'entrada de la Guàrdia Civil amb un equipament, doncs, municipal, que està bé, doncs, gestionat per tres persones que formaven, doncs, una junta directiva del Lleida Esportiu, i per tant aquí és on van encendre totes les alarmes, jo crec que de tots els grups municipals, tot i que ja es portava anys, vull dir, han sortit, doncs, notícies amb impagaments, etc. i tal, però bueno, jo crec que l'any, quan vam començar, doncs, a moure fitxa entre tots, doncs ja va ser notícies bastant importants i impactants, no? Vull dir, aquí també, doncs, els jugadors també van fer, doncs, mesures de força, no? Amb aquelles reunions, amb aquelles, doncs, rodes de premsa, amb les quals, amb aquelles accions als camps, que paralitzaven també, doncs, el partit. I per tant, doncs, aquí s'arriba amb, bueno, doncs, amb un seguit de coses, doncs, que trobem, d'incompliments, doncs, del conveni, doncs, que el senyor Albert Esteve, doncs, va signar en aquell moment. Per tant, aquí aquesta decisió es porta al ple, doncs, municipal. Tothom ho vota, doncs, per unanimitat, per el bé de la ciutat, pel bé de la imatge, doncs, de la ciutat. Llavors arriba una nova junta directiva, encapçalada per Lluís Pereira, a la qual, doncs, entra a la junta directiva, i aquí no entra tot el que succeeix, o que tot, no sé si li trama o no, que es porta molts anys fent en aquest club, perquè jo el que he vist en aquest club, la veritat que no ho havia vist mai en el futbol, doncs, de tot l'estat, no? Al final hi ha diversos clubs, hi ha el Club Lleida Esportiu, el Lleida Club Esportiu, doncs, Terraferme, que és un altre club, que van intentar fer una fusió, que al final no els hi va sortir, i entre tantes altres coses. Ara com estem? És molt simple. La junta directiva nova, doncs, va posar un recurs d'alçada, i l'anterior, doncs, també. Llavors, per tant, això està a mans dels jutjats. Doncs, l'Ajuntament de Lleida també fa els seus informes, doncs, pertinents quan se'ns requereix tipus d'informació sobre aquest aspecte. El que ben bé a dir és que ara estan lluitant uns com altres per qui té la potestat del club. Llavors, se sobreentén que el senyor Lluís Pereira que té unes fitxes doncs, federatives, que té uns jugadors, que té un personal al club que ja està treballant, i que l'altre club que diuen que és el bo, els germans Esteve, doncs no té cap cos, substància, per dir-ho doncs, d'alguna manera, res doncs al darrere, no? Per tant, estem així. Ara mateix, jo crec que s'ha de celebrar doncs, que el Luis Pereira i la seva junta directiva van poder entrar al club. Tot es preveia al principi que seria doncs, bones maneres per part dels anteriors doncs, gestors. No els han posat gens difícil, gens, ni mica ni molla. Per la veritat que bueno, vull dir que hi ha coses, vull dir, que s'han vist, i hi ha coses que han sortit també doncs, a la premsa, i per tant estan fent moltes coses bones, vull dir, estan posant ordre, estan intentant doncs, arribar doncs, amb els acords amb Seguretat Social, amb Hisenda, estan, bueno, doncs, l'equip està competint, està tothom a l'ordre doncs, el pagament doncs, al dia, i per tant doncs, desenvolupant el club amb tota normalitat, tot i que el que costa i la pressió que hi ha a la ciutat de Lleida doncs, en termes doncs, del futbol, vull dir, perquè tothom vol pujar de categoria, tothom vol tornar a tenir l'equip a la segona divisió A, però 10 anys d'anteriors gestors amb una mala gestió no solucionen en 7 o en 8 mesos.
Però llavors, Ignasi, entenc que vosaltres, evidentment, esteu a l'espera que se resolgui judicialment totes les històries aquestes, sí, que has explicat.
Sí.
Però, clar, a l'actualitat, al dia a dia, hores d'ara, hi ha un club que està fent ús d'una instal·lació municipal. Mm-hmm. De manera temporal, hi ha alguna manera de que l'Ajuntament es cobreixi sobre aquest ús? És a dir...
Bueno, no, vull dir, tot que he dit que nosaltres sempre estem coberts. Vull dir, una cosa és que ara això està doncs, judicialitzat, el que no vol dir que l'Ajuntament estigui cobert, perquè al final el club està fent front doncs, al manteniment doncs, la gespa. La gespa està més bé que fa 3 o 4 anys doncs enrere. El propi club ha fet ja unes invencions doncs, al camp d'esports, s'ha rentat doncs, a imatge tant de seients com de... Ara he d'utilitzar si hi ha una mala paraula, perdó, dels excrements doncs, dels coloms que els anteriors doncs, gestors ni rentaven, ni netejaven, ni lijaven doncs, les baranes, ni pintaven doncs, les baranes perquè estiguessin tot a morde, i això ho estan fent els nous gestors, i per tant jo crec que se'ls ha de dir, se'ls ha de felicitar doncs, amb aquest aspecte. Llavors, quan s'acabi una miqueta el tema de la judicialització d'aquest aspecte, quan s'esclareixi una miqueta tot, l'Ajuntament doncs, deixa si el treu a licitació o si fa un nou conveni doncs, amb el club.
Va. Jo crec que aquí la pregunta, que l'Ignasi ha explicat els antecedents, evidentment no hi ha res a dir, jo crec que si no corregeix-me, Ricard, crec que la pregunta anava encaminada en el sentit de l'actual gestor del club. Estan utilitzant les instal·lacions municipals en base a quin títol habilitant? És a dir, si en base a algun tipus de conveni que s'hagi signat en l'Ajuntament, o és una situació en la que l'Ajuntament permet l'ús de les instal·lacions? Jo crec que la pregunta anava per aquí. És,
en base, Xavi, que han presentat un recurs alçada i que ara mateix han paralitzat la decisió doncs, del
Però llavors vol dir que no hi ha un document habilitant, sinó
un conveni vigent.
Un conveni, clar, un títol habilitant no el tenim.
Jo diria que no.
Que segurament que volíem que això s'hagués resolt abans.
Jo
que s'ha allargat.
Sí.
Però està clar que estan jugant a priori sense tenir
final,
un conveni
al final,
que això.
Sí, jo crec que al final, si els anteriors gestors haguessin posat el traspàs fàcil, com a qualsevol altre club, no hi haguessin hagut cap recurs d'alçada, la decisió del ple pues, ferma i aquell conveni del 2016 s'extingueix i per tant es fa un nou conveni pues, amb el nou club amb les coses molt ben, ja així, ja ben clares. Aquest era el procés, però torno a dir, no posen les coses fàcils els anteriors doncs, gestors, ja ho sabeu, pues, denúncies a la Federació, pues, denúncies a la Federació Catalana, pues, denúncies a l'Ajuntament, doncs, denúncies als nous gestors, jo crec que han denunciat a mig país.
L'estrany, perdona, i acabo, és que hi hagi un club que estigui utilitzant unes instal·lacions durant tant de temps sense un tipus de conveni, que és la situació a la qual s'ha allargat. Que entenc el motiu del qual expliques, però que no crec que hi hagi cap altra entitat esportiva de la ciutat de Lleida que estigui utilitzant un espai municipal amb aquestes condicions, que és una mica, crec, la pregunta que feia en el seu dia,
sí,
el Ricard.
Sí, sí, sí. Mm-hmm.
Però hi ha una cessió de les instal·lacions?
No.
Ells estan fent ús... a veure... Ells agafen la titularitat de... Ells entren en una junta directiva d'un club, d'acord?
Sí, sí.
Aquest és el club. Per tant, aquest club té el conveni del 2016 en les seues mans. que és el conveni que vam votar tots de forma unànime al ple del municipi.
I ells subroguessin.
I exacte. I ells presenten un recurs d'alçada. No, el... Les dues juntes directives.
Perdó, jo recordo que el ple municipal van votar derogar el conveni.
Exacte.
És a dir, ara tenim un conveni derogat que pertanyia a l'anterior gestora i entenc la situació, eh? Vull dir, no
és... Sí, la situació no, l'entenem.
La situació és que està judicialitzat de qui es pertany al club i qui té dret a continuar
a utilitzar
el club. Mm-hmm. I l'Ajuntament està a l'espera de que hi hagi una decisió judicial en aquest sentit per afirmar un nou conveni de gestió. És a dir, que ara mateix els actuals gestors estan utilitzant les instal·lacions municipals de paraula, com aquell que diu. No, perquè no es pot signar un conveni, perquè no hi ha una decisió judicial que li doni potestat a la nova gestió.
Bueno, això de que no es pugui signar un conveni no ho tinc clar, eh? Això ho fiques tu.
Estic copiant l'explicació que fa el regidor, eh?
Vull dir, ah, vale, però això no és així. Jo
entenc l'explicació que es dona en aquest sentit.
Per acabar de fer la ronda, Maria Borrell.
Sí, però per a mi la pregunta és... Perdona, Ricard. Per a mi la pregunta és i què passa amb el pagament de la gespa? Perquè aquí hi ha un tema pelut, és a dir, es va haver una addenda econòmica el 2017 amb un conveni econòmic que es va fer a l'anterior club, més enllà del conveni d'utilització de les instal·lacions, que és per la renovació de la gespa de Camp d'Esports, que va ser un autèntic escàndol, perquè recordo que es va fer saltant-se la llei de contracte de sector públic amb una votació molt controvertida al ple, en el que es va aprovar amb els vots del PP, de Ciutadans i de PSC, fer aquesta addenda econòmica perquè es fes una nova gespa a Camp d'Esports, amb coses tan escandaloses com, per exemple, que els informes tècnics havien copiat l'oferta econòmica que havia fet l'empresa guanyadora, que a més havia l'oferta que era més cara per a poder ficar la gespa. Vull dir que estava tot una controvèrsia molt important darrere de la nova renovació de la gespa i que ara ha quedat en suspens perquè l'anterior gestora, com no pagava Hisenda, l'Ajuntament no li podia donar els diners que havia compromès per pagar la gespa. És a dir, la contrata que va ficar la gespa, malgrat que va ser la que va presentar l'oferta més cara i tal i qual, està sense cobrar. I la gespa no s'està pagant. I això és un tema més enllà de la utilització de les instal·lacions. Què passa amb el pagament de la gespa? Perquè aquí hi ha una situació econòmica i no és petita, eh? Estem parlant de centenars de milers d'euros anuals.
Estem parlant ara mateix de 310.000 euros.
Mm-hmm. Això també està en l'aire?
No, això us explico doncs, molt senzillament ja com és. No? Al final l'Ajuntament dona una subvenció al club, que és el que es va acordar, de 63.000 euros a l'any, per 10 anys, en 630.000 euros, que és el que va costar doncs, la gespa. El club ha d'aportar el pagament de l'any. Si tot hagués anat bé, doncs el club del 2017 hagués aportat el pagament i l'Ajuntament fa el traspàs doncs, aquests diners, no mai abans, no abans ser l'Ajuntament i després el club fa el pagament. És com, bueno, com un servei de doncs, joves, ja, perquè tothom ens entengui, no? Per això estan parats ara mateix els diners. Una, perquè aquestes obres les va fer el propi club, amb un crèdit, i l'Ajuntament posava amb una subvenció. El club està en deute i posa amb Hisenda i amb Seguretat Social, els diners no poden córrer.
Maria Borrell.
Seguim igual, vaja.
Sí.
Bueno, he estat molt atenta perquè tots som més o menys, bueno, l'Ignasi venia ben preparat per explicar-nos tota la situació de com estava el club dels antecedents, sobretot amb el tema de la nova junta els nous gestors, no? En aquest cas del club, que això és una cosa aliena a tot el que seria el tema municipal. El tema municipal és efectivament que no hi ha, o sigui, un conveni, va haver un acord de ple que es va rescindir aquest conveni evidentment no s'ha tornat a signar i per tant hi ha una, entre cometes, una cessió de les instal·lacions no consentida per part del ple, ¿vale? Perquè lògicament si es permet que un club, en aquest cas privat, perquè no deixa de ser
esportiu,
és un club privat, està fent ús d'unes instal·lacions municipals sense cap emparament legal al respecte, ¿vale? Que aquest és el tema que ens preocupa, jo crec, a tots els regidors, i per això sempre preguntem. A partir d'aquí, si efectivament hi ha un recurs d'alçada interposat per parts de les dues antigues les juntes directives, contra l'acord del ple, s'ha d'esperar la resolució, per tant, o sigui, teòricament no es podrien utilitzar les instal·lacions municipals, o sigui, jo parteixo d'aquesta base, no es podrien utilitzar aquestes instal·lacions municipals per part de ningú. Llavors, aquí el quid de la qüestió, que ara s'ha explicat, el tema de la subvenció, efectivament, una subvenció no es pot rebre si tens deutes amb la Seguretat Social, amb Hisenda, etcètera, etcètera, però és que el quid de la qüestió és qui i sota quin parany es va autoritzar la utilització d'aquestes instal·lacions per part d'aquesta nova junta directiva o per part d'aquesta nova, qui és ara el gestor d'aquest club privat. Per mi aquesta és la pregunta. Llavors, a mi sí que m'agradaria que avui l'Ignasi, ja que tenim l'honor de tenir-lo aquí, doncs pogués contestar...
Home, honor o no.
Bueno, honor, no, perquè fa tres mesos que no venia.
Amb tot el respecte, eh? Amb tot el respecte.
No, escolta, de manera educada,
eh? La setmana passada, també.
Bueno, però... Ja que està, avui ha vingut aquí per donar resposta a aquesta pregunta que s'ha plantejat la setmana passada, home, a mi m'agradaria saber...
Clar, jo crec, Maria, que la resposta és...
No, no, però, ei, que és de bon rotllo, que és qui va donar l'autorització.
Jo crec que tots ens pensàvem que tot això aniria molt més ràpid.
Però no hi ha anat, no passa res. Llavors, clar, quines són les conseqüències de prestar una autorització? Perquè la resta de clubs de la ciutat, no perdem compte, que la resta de clubs poden posar una queixa dient... perquè s'està cedint sense cap títol habilitat
no,
les instal·lacions d'un equipament.
No tothom de la ciutat de Lleida té un conveni, esportiu, i al final hi ha sessions parcials, hi ha sessions per hores als pavillons,
ara no tenim
hi ha sessions...
Cap, ara no en tenim cap, en aquest cas, amb el camp de futbol.
Hi ha sessions
però no en tenim cap actualment.
Que segurament són les
insisteixo, n'hi ha alguna de sessió parcial o temporal o no sé què amb l'actual camp d'esports?
Ja us ho apuntaré a veure com està aquesta qüestió i tal.
La resposta és molt fàcil, és sí o no?
Jo crec que la resposta és que tothom ens pensava que això aniria molt més ràpid, perquè es va veure al principi una voluntat dels anteriors gestors a que ja no podien més, no? Per tot, la pressió...
Però si de bona voluntat està plena el món...
Vale. Que Maria, amb totes les coses aquestes, jo sempre us ho he repetit, hi ha les coses tècniques, hi ha les coses que estan judicialitzades, i després hi ha la filosofia i el d'esto, perquè no tot és blanc ni tot és negre en les qüestions esportives del futbol.
Vale. Sí, però no m'has contestat la meva pregunta. Qui va donar l'autorització per fer ús d'aquestes instal·lacions per part, en aquest cas, d'una nova...
I la proposta és fer fora
jo he fet una pregunta.
No.
Jo no ho he dit, això ho dius tu. Jo dic...
L'alternativa és aquesta.
Exacte.
L'alternativa
és el que us estava intentant explicar. Hi ha recursos posats, hi ha coses que ens pensàvem que anirien molt més ràpidament, que segurament a final de la temporada ja podíem haver efectuat, i que ja ho tenim tot preparat per fer un conveni o per fer licitació. Vull dir, perquè estem preparats, perquè en altres municipis s'han fet, són públics, i s'han agafat textos d'altres llocs per a poder fer aquesta afinitat, que estan molt més ben treballats dels que els hi havien fins ara. I, per tant, en PIC es pugui, i la situació del club també sigui molt més clara, doncs es projectarà o no. Si l'alternativa és, escolta, anem posar a destajo, escolta, i que s'imagina a jugar fora, doncs dis-ho, Maria, dis.
No,
jo, Maria Borrell, vull que demà d'esto, i si el club no pot accedir aquí a mateix, doncs el club vagi a jugar fora de la ciutat de Lleida.
Jo he preguntat que he autoritzat, ni més ni menys, no si poden o no poden jugar. Això no em pertoca a mi decidir-ho. En tot cas, serà el ple de la corporació que haurà de decidir.
Això, doncs crec que...
O sigui, és així de clar.
Crec que t'he intentat contestar amb tots els elements que tinc sobre...
Sí, jo m'alegro molt que estiguin molt millor les instal·lacions, i m'alegro moltíssim, de que, evidentment, el futbol...
M'envien un missatge ara i em diuen que si... que tot i que veu votar al ple la derogació del conveni, com que està reclamat judicialment, si un jutge no diu que dona una cautelar, o no sé com li dieu, que el conveni segueix actiu. No sé si els que teniu nocions de dret, això és correcte.
És que jo no sé, clar, jo no tinc coneixement d'aquest recurs d'alçada que es va interposar al contingut si s'havia demanat una cautelar,
Si segueix actiu, segueix actiu per aquí. Bueno, però qui pues ho tenia?
A veure, ho torno a repetir. Les dues juntes directives han posat un recurs d'alçades per discutir això. Ho enteneu?
Sí, sí.
I és així.
Clarament.
Per tant...
Jo crec que aquí...
Un dret i un altre també, clar, són els dos.
I la jutgessa haurà de dir si un té una activitat lligada. Això és igual, això és com les persones que diuen, hòstia, és que ara tenen un nou NIF. Sí, però és que el nou NIF, amb l'activitat que tenen, doncs lligada, perquè és la mateixa activitat, el club no dirà adéu als deutes, sinó que se n'haurà de fer càrrec dels deutes del club.
Que jo crec que tots, al final, hem caigut en una espècie de trampa o telaranya per una mala gestió. I t'explico perquè crec que ningú ens pensava que això duraria tant.
No.
Ningú ens pensava que hi hauria tants recursos. Però, clar, sí que és veritat que des del moment en què l'Ajuntament se vota una determinada resolució d'un determinat tema, al final tots són còmplices del que es va votar, perquè segurament des de la regidoria d'esports o des dels tècnics o des dels departaments jurídics no es van valorar quines podien ser altres conseqüències del que podia passar. I ara, d'allò, ens estem trobant amb el que ens estem trobant. Jo crec que hi ha tres qüestions aquí molt importants. Una, que s'ha apuntat, quan se produeix que tota la imatge del canvi de les claus
del Pany del Camp d'Esports, qui té les claus en base a quin títol? Ja ha quedat clar que, bueno, les circumstàncies han anat com han anat. Segon tema, evidentment, no hi ha cap títol habilitant, sinó que estan en precari l'actual gestors del club per utilitzar el Camp d'Esports. Això no deixa de ser anòmal en una ciutat, evidentment, per tot el que has explicat, però crec que no és habitual i crec que no és l'exemple que tenim que donar com a ciutat per tot el que estem explicant. I el tercer punt és, al final, i em plantejo, la responsabilitat civil, si mai passa quelcom al Camp d'Esports, al final de qui és, si de l'Ajuntament, dels gestors del club o d'aquí, perquè crec que és un tema que al final ens podríem veure implicats tots els ciutadans si passa quelcom, alguna desgràcia. I crec que això és un tema jurídic o legal, però que no té res a veure amb que si volem o no volem que marxin del Camp d'Esports, perquè al final el Lleida és un icona de la ciutat. També és veritat que com a club privat, si demà decideixen vendre's la plaça a una altra ciutat, ho podrien fer i ens deixarien en el Camp d'Esports buit.
No és, no és tan fàcil fer, bueno, però això, però hi ha uns mecanismes
que per això no que els controlar.
Sí, no, però al final sí, el club és privat, però la plaça és de se sobreentén que és la ciutat de Lleida.
No.
Hi ha uns mecanismes per part de la Federació Espanyola perquè els clubs no es puguin emportar les places a altres llocs. Vull dir, ha de passar un temps...
Però tenim el cas, per exemple, de l'Andorra, quan el van comprar, que s'ho...
De poder fer, sí, però és complicat, no? Perquè si no hi hauria un vendaval de places entre tot l'estat, doncs important.
Escolta, que aquest tema es veu que interessa. M'envien un altre missatge. Si ara, a nivell de futbol, l'equip que tenim més ben col·locat a la ciutat és l'AM femení, que sí, estan transitant a la segona divisió nacional,
sí, sí,
i a més estan ara ja en posició de promoció d'ascens. O sigui que, escolta, si els hi va bé, podrien acabar jugant a primera divisió, vull dir, sense peros, a primera divisió. Si la hem demanés jugar al Camp d'Esports, com ho podria fer? O sigui, ho podria fer o no ho podria fer?
Aquest és un tema que es va estar tractant. Sí. Fins i tot va haver una proposta de cessió del Camp d'Esports a altres clubs. Un que teníem en ment, clarament, era l'esport femení de l'AM.
Sí.
I d'entrada, al club no li interessa, de moment, tenir accés al camp, perquè també suposa una sèrie de despeses econòmiques importants el fet d'utilitzar el Camp d'Esports. Vull dir, no és gratis.
Ja, però si ho demanés?
L'Ajuntament podria ficar-hi el favor. Amb tots els convenis de la ciutat de Lleida hi ha una clàusula que és molt clara, que sempre i quan l'Ajuntament de Lleida necessiti les instal·lacions en un moment donat per interès general, pot fer ús d'aquestes instal·lacions i sempre passa com a prioritat. Per tant, nosaltres sempre ho hem dit i ho hem parlat amb el president, moltíssimes vegades, que tenen les portes obertes per fer un partit al Camp d'Esports. Ens encantaria fer-ho possible, que fossi el
home,
partit
si
de l'esport femení de la ciutat de Lleida,
però que sigui el darrer de la Lliga i que
sí,
i guanyant se juguin pujar a primera.
Jugar escolta. Molts partits no ho volen per uns temes de necessitats esportives, perquè el camp de l'AM sempre fa vent, dificulta a l'equip rival, les dimensions són més petites, els camps on juguen elles també són camps de gesp artificial, i canviar camp de gesp natural. Però
I apreta el públic.
I tal. I per tant, tenen moltes més facilitats allà. Però sempre ho hem dit, ostres, un partit de cara al bon temps, ostres, de que vulguem convidar a totes les escoles, a tots els clubs femenins de la província, que fossi l'esdeveniment de l'esport femení jo crec que a tota la província, i aprofitant tot el que està fent el Barça amb els partits. Crec que ahir també va sortir la notícia que canvien el partit inaugural del Mundial de Futbol Femení d'un estadi de 40.000 persones a un estadi de 100.000 persones per l'alta demanda d'entrades que hi havia. Així que...
Maria i Carme.
Sí, no, i estaria molt bé, arrel del que ara deia l'Ignasi, estaria molt bé perquè també seria, no sé, donar una imatge superpositiva precisament del Camp d'Esports, no? Que també sí. Jo crec que és un revulsiu per la ciutat perquè la ciutat té aquest apego, per suposat tots tenim l'apego del Lleida Esportiu i realment o sigui, seria molt bo, no? Veure com una festa gran, però d'alguna manera el Camp d'Esports amb una instal·lació municipal, doncs seria fantàstic.
Jo en definitiva, el que crec és que jo crec que no hi ha ple, o un ple sí, un ple no, que no se li faci una pregunta a l'Ignasi sobre el tema del Lleida, no?
Ah, o sigui que ja en parleu d'això, no?
Sí, el que passa és que no tenim respostes clares, no? És com ara que dèiem, hi ha un conveni vigent? I ell diu, no ho sé, ho he de preguntar, no? no ho sabem, no?
Si hi ha un convenç escrit... Jo crec que hi ha totes
espera,
les...
Espera, deixa'm, deixa'm.
No, 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 deixa'm perquè
acabar,
és que...
No, no, deixa'm perquè... acabar, sí, ho bueno. Sento. Llavors, és com el tema de la cessió de les instal·lacions. Està clar que el que ens mou a tots és el nom, no? És el nom de Lleida, és el nom de tindre un equip de futbol, és el nom de tindre un camp al qual anar-hi els diumenges, la gent que li agrada i tal, doncs a el tema de l'esport. Però sí que és veritat que amb el tema del Lleida esportiu, doncs, queda... l'Ignasi ho diu, i tots, jo crec que hem estat molt generosos en aquest sentit, eh? no m'ha apretat, tots hem entès que, bueno, que sí, que és veritat, que està bé, que s'hi ha d'estar, que s'hi ha de continuar jugant, que hem de recolzar, doncs, que ara estigui millor, que ara està més net, que ara no sé què, però el cert al final és que les preguntes sempre queden allí pendents, no? I que no acabem d'apretar per a que aquest tema se solventi, no?
Es queden 2 minuts i mig.
No, sí, jo responc molt ràpidament. Carme, jo ho soc molt sincer, només faltaria que no fosseu tan generosos després de que no heu vist veure el que ha passat allà durant 10 anys. Perquè, no, és que és així, no, perquè jo vaig amb tota la cordialitat del món i vaig amb la mà,
sí, sí,
doncs...
Sí, també, jo també, som tots molt cordials.
No, doncs amb la mà estesa i tot això, i només faltaria que no fossin congenesos.
Bueno, en aquest aspecte, com deia el Xavi, tots hi vau votar a favor.
Sí,
esteu tots.
Sí.
I totes posats... les preguntes del ple es responen amb tota la informació jurídica i esportiva,
bueno,
que teniu.
Responen moltes de les maneres que responen, perquè un dia podem fer una exposició sobre
Maria,
com es responen Maria
Borrell,
les preguntes
de manera superbreu.
No, jo només potser per acabar volia encoratjar el regidor d'esports que el tenim aquí a que tota la resta de convenis que estan pendents de fer d'altres entitats esportives de la ciutat de Lleida, doncs se treballin i els puguem veure d'una vegada, perquè hi ha molts que estan caducats, ho sabem, ho hem demanat per activa i passiva i ho encoratjo de veritat, o sigui que potser ara ja que queden només 4 mesos, 3 mesos per les eleccions, doncs a veure si podem veure d'alguna vegada aquests convenis que ja estan caducats des de fa molt de temps i bueno, i els podem veure que surten, que treuen la llum, no?
Correcte. Estem treballant.
Sí, bueno, per això, o sigui, que és una mica... No sé si té alguna cosa a dir...
No, doncs, al final
bueno,
ja és tot, hi ha convenis...
S'ha trencat també l'acord, no?, amb el velòdrom? Heu trencat l'acord amb el velòdrom, no?
No, gens i mica, encara.
Bueno, sí,
Per tant, avui encara s'està posant amb negociacions i, per tant, jo crec que...
El club ciclista
que al final podrà,
trenca doncs, l'acord amb la paeria i el velòdrom.
Bueno, claro...
Per tant...
Però no la paeria.
No, hi ha convenis que... Bueno, pues, escolta, pues que ens hem trobat, que s'estan treballant. La Maria parla doncs, del conveni doncs, del piragüisme, que se van assentar les tres entitats de forma molt bona, que ho van treballar molt bé entre les tres, vull dir, amb els temes que volien canviar, amb les propostes doncs, que volien dur a terme. I, per tant, doncs, aviat es signarà aquest conveni.
Ignasi Amor, Sergi de la Monte, Carme Valls, Xavi Palau, Maria Borrell, com sempre. Gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana.
Gràcies.
Ja, gràcies, fins ara.
Gràcies, bon dia. Bon dia.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda, demà i tornem. Però, escolta, que et quede un tram del dia. Per tant, viu-lo, gaudeix-lo. És el darrer dia del mes de gener. Avui, dimarts 31 de gener. Demà encetem el febrer i a les 12:20 t'espero aquí, a Cope Lleida.